Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Els dijous a les 11:20, Bellesa i Salut a Ràdio Móra d'Ebre. L'estètica, el benestar físic, consells i recomanacions amb dues de les veus més autoritzades de les nostres comarques. L'esteticista Anna Maria Moreso i el doctor Ros, director de l'Hospital de Móra d'Ebre. Bellesa i Salut, els dijous a les 11:20 del matí a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER, escolta'm nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 11:25 minuts, seguim avançant al magazín de l'Hora L. Avui dijous toca l'espai de salut amb el doctor Ros, que el tenim de nou amb nosaltres. Òscar Ros, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Fumes?
No. Així però reconec
comencem
que soc...
Comencem bé, doncs.
Sí, sí.
Comencem
però després bé. Faré una confessió.
Sí? Bueno. I per què li pregunto si fuma? Doncs perquè demà, dia 31 de maig, és el Dia Mundial Sense el Tabac, que organitza, bueno, de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS. Avui en parlarem, perquè, sens dubte, el tabac crec que mata més de 6 milions de persones cada any. És una de les causes de mort, és una de les causes de salut que, sens dubte, hem de parlar aquí a l'Espai de Salut amb el doctor Ros. I avui ho hem fet amb gent que també coneix el tema. Doctor Ros, avui amb nosaltres la Sílvia Quereldó. Sílvia, molt bones.
Molt bones.
És la infermera dins de l'Hospital de Móra d'Ebre, que se'n cuida de l'àmbit del tabac, juntament amb l'Àlvar Altadill, metge adjunt del Servei de Medicina Interna. Àlvar, molt bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé? Us en cuideu una mica dins de l'aspecte del tabac dins l'hospital?
Correcte.
Sí. Sí, efectivament, ells dos són... bueno, el tema de la lluita contra el tabac és un tema que jo crec que qualsevol professional de la salut és conscient de que és una de les seves obligacions, no? Lluitar contra aquesta epidèmia, no? Que podem parlar d'epidèmia del tabaquisme. Però en concret, ells dos són les dues persones que tenen una responsabilitat més directa per emprendre o implementar estratègies en contra del tabaquisme. Tal com efectivament has dit, l'epidèmia del tabaquisme és un problema de salut important. Realment és una de les causes de mort més important que tenim a nivell de malaltia cardiovascular, a nivell de càncer i altres problemes de salut. Tal com has comentat, efectivament el tabac mata més de 6 milions de persones cada any, amb una dada molt important, que després també tindrem oportunitat de comentar, és que pràcticament el 10% d'aquests morts no fumaven.
Fumadors passius.
Fumadors passius. Tots els anys l'Organització Mundial de la Salut doncs implementa alguna estratègia per intentar lluitar contra aquesta epidèmia de causa de malaltia. Es centra en algun tema concret. Enguany, en concret, Álvaro, la campanya de l'Organització Mundial de la Salut, a què va adreçada?
Va contra el tabac. Sí, sobre totes les campanyes que hi ha de publicitat, de promoció o d'esponsorització que pugui fer el tabac, perquè el problema que hi ha, que tenen les tabaqueres al dia al cap, el tema del tabac, pensem que el tabac és un negoci que hi ha una gent que intenta mantenir, lògicament guanyar molt, i que dissortadament per ells, desgraciadament per ells, cada vegada ho tenen més complicat, amb el sentit de que les lleis són més restrictives, que molts fumadors que fumaven ho han deixat, que molts fumadors que fumaven s'han mort per culpa del tabac, i en principi, si no s'incorporen nous fumadors, ells perden diners. Llavors, enguany, la campanya va una miqueta per aquests possibles clients que ells van buscant i que ho fan a través de publicitat.
Ara tornarem a això. Quin percentatge de la població fuma actualment, més o menys?
A veure, és diferent homes i dones, però actualment al nostre país hem aconseguit estar per sota del 30%, ve a ser un 28%, però hi ha diferència. Fumem més els homes que les dones, però també hi ha rangos d'edat. per exemple, l'adolescència, ara hi ha un moment que fumen més dones que homes, més noies que nois.
Sílvia, a quina edat més o menys es comença a fumar?
Jo crec que comencen a fumar ara entre a partir dels 12-13 anys.
Mm. 12 de, i,
cada vegada, pràcticament després de fer la comunió, ja comencen a...
Sí,
ja
no, potser una miqueta més, sí, quan hi ha el tema institut ja, sí, sí, i així, que ja s'allunyen una miqueta.
Sempre s'ha comentat, no, que una de les causes d'introduir-te en l'hàbit del tabac era perquè, clar, si fumes ets més... Ets més gran, no?
Més guai.
Més guai, no? I llavors també suposo que l'efecte grup també té un pes important, és a dir, si el teu grup fuma i tu no fumes, ets un tio raro, no? Si no fas el que fas els altres.
Les campanyes de publicitat precisament que feien del tabac eren així de tipus duros dels que fumaven,
sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí,
que
sí,
també
sí,
recordo
sí,
que les publicitats sí, sí, eren...
No farem aquí
menció
a ningú sí, concret, però recordarem sí, sí, tots campanyes de,
totes
de
les
cavalls,
noies,
vaqueros sí, 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 i tal.
Les noies eren molt guapes i molt primes, els senyors sí, tots eren molt aventurers i, tots i molt esportistes de vegades, inclús. O sigui que s'ha barrejat molt esport i tabac, que és una cosa en principi que no té sentit, però sí que s'ha fet. I de fet, han sponsoritzat curses de cotxes, velers, curses nàutiques, moltes activitats que en principi no tenen molta relació, però ho van fer així.
La gent està fumant menys cada vegada?
Sí.
La gent fuma menys, sí.
La gent fuma menys. Sí. I per què està fumant menys? Quines polítiques que s'han pogut posar en marxa han pogut ajudar? S'ho imagino que, per exemple, i tal tu ho has comentat ara, Àlvar, fa un moment... la restricció dels espais on es pot fumar,
clar,
tot i l'enrenou que va originar quan es va implementar, suposo que deu d'haver tingut un impacte important, no?
Importantíssim. De fet, es fuma menys, i no tan sols als llocs on està prohibit, sinó que es fuma menys inclús a les cases. La gent, les tabaqueres van dir, bueno, a partir d'ara, si no es pot fumar als espais públics, doncs la gent arribarà a casa i fumarà molt més, perquè sempre juguen una miqueta amb el tema de l'alarma, de dir, si no es fuma els negocis tancaran, si no es fuma el país s'anirà avall, si no es fuma a les cases o els ambients privats es fumarà molt més, i els estudis que hi ha ara demostren que no és així. Es fuma menys, lògicament, als espais públics perquè no es pot, però inclús en l'àmbit privat es fuma menys. I, de fet, com he comentat abans, s'ha reduït el nombre de fumadors i s'ha reduït també la quantitat de tabac que es fuma. O sigui que, realment, ara les tabaqueres dispensen, tenen menys benefici. I l'única forma de mantenir-ho és a través de crear nous addictes. I la forma és a través de la publicitat. I per això, enguany, la campanya va pel tema publicitat. Perquè si bé la publicitat directa està prohibida, ja no veiem anuncis de tabac, la indirecta sí que d'alguna forma està permesa o finançada. I això ho veiem amb les sèries de televisió, amb les pel·lícules, amb els reportatges, amb els suplements dominicals, que hi ha personatges rellevants que de vegades surten fumant, surten amb el cigarret, i no és una cosa casual.
Està tot fet aposta.
No és una cosa casual.
Està tot premeditat.
Són aquest tipus de campanyes. I, de fet, les tabaqueres internacionals, per exemple, el que és la indústria cinematogràfica americana, inverteix molts diners perquè les pel·lícules hi hagin X minuts i certs actors i certes persones que tenen molt ressò o que tenen molts seguidors i que fumin.
Mm. O beben alcohol, que també seria
l'estratègia, sí, sí, jo crec que van molt de la mà.
El
també
cafè i
l'alcohol i tabac han anat sempre molt lligats. Em comentaves fa un moment, Alba, inclús que una de les estratègies que utilitzen en aquestes campanyes no, indirectes de potenciar l'hàbit tabàquic és el tema de fer creure que el percentatge de població que fuma és molt més gran, vull dir que l'hàbit està molt més estès de lo que realment, vull dir que la imatge que veiem a les sèries de televisió americanes, en les pel·lícules, de que no és tanta gent la que fuma realment, no? Però que és una estratègia.
És aquest el tema. El tema és que fins ara el tabac estava normalitzat, la majoria de la gent fumava i s'entenia com una cosa normal, i això és el que volen, que pensi que és una cosa normal quan ja no és tan normal. Lo normal avui en dia és que la gent no fumi, que la gent, inclús la gent, insisteixo, que fuma menys. I d'alguna forma això si tu mires les pel·lícules i veus la quantitat de gent que fuma o la quantitat de cigarrets que s'encenen, dona la impressió, dona la impressió de que un percentatge més alt de la població ho fa, i no és així. Jo penso que avui en dia el que ens venen del tabac o de la gent que fuma no es correspon a la realitat. De fet, ha baixat molt.
Imagino també que un dels altres estratègies que les empreses de tabac poden promoure és el tema de buscar altres mercats que abans no tenien. És a dir, per exemple, països en vies de desenvolupament... I això que clar. Suposo que deu de ser l'altra...
Aquesta és...
I també l'encariment del preu del tabac.
Això no, comentar, sí. quin impacte, té un impacte important, Sílvia, el fet d'augmentar... De fet, és una de les estratègies, l'Organització Mundial de la Salut parla de 6 polítiques que es poden implementar per intentar lluitar contra el tabac, i una d'elles és augmentar l'impost del tabac, sí. Fer que el tabac sigui molt més car. Suposo que també, tot i que les tabac vaqueres immediatament
baixen preu,
creen marques low cost, no?
Sí, exacte. Ara el tabac... Ha sortit moltes marques d'aquestes, que són més barates.
I fins i tot però... el tabac, la picadura aquesta, que és per lia, sí. I que la gent jove és la que gasta perquè és més barata.
És barata.
I continua sent igual de dolenta que els cigarrets convencionals que venien.
Hem parlat de publicitat, però, Sílvia, una publicitat molt important és la de la família.
Sí.
Quin impacte té que l'exemple de la família en els futurs fumadors?
Home, sí. és molt important per als fills. Suposo que tindre uns pares fumadors a casa per ells és normal, llavors pues és normal fumar. Tindre uns pares no fumadors i que al damunt, si són no fumadors, aconsellaran que no fumin, i explicaran les causes, i els explicaran tot. Llavors, clar, suposo que hi ha menys risc, molt menys risc, molt menys.
No, això està documentat.
Està documentat. I llavors jo crec que l'impacte, doncs, a veure, tindre la família no fumadora és importantíssim per a ells, pels fills.
He llegit alguna vegada que l'exemple que dona la mare té major impacte que el que dona el pare, no?
Potser sí.
No, sí, segurament. No, segurament no, segur. És que com gairebé tot avui en dia, tot està estudiat i tot està mirat. Llavors, fills de pares no fumadors poden fumar, lògicament, perquè tothom arriba a una edat que es qüestiona totes les coses i pot ser que faci coses que no ha vist. Però el normal és que la gent que fuma és gent que ha vist fumar algun dels membres, i lògicament si fumaven els dos membres encara tenien més risc. Però dintre de la figura de pare i de la mare és més important la figura de la mare, perquè d'alguna forma s'entén que la mare és la persona que cuida, que vigila, que té cura de tots els de la casa, que fa les coses sempre molt ben fetes, i el fet de que fumi fa pensar els fills de dir, bueno, si ho fa la mare tampoc deu ser tan dolent, perquè és una persona que habitualment té molta cura i tot s'ho mira molt bé. I tot i que el missatge en el seu moment els hi va arribar i s'ho van creure, en aquest moment d'una certa crisi d'adolescència, doncs, bueno, el missatge contra el tabac es perd i es queda amb el que han vist.
Clar,
el que veuen a casa.
Anem a la pregunta del millón. És fàcil deixar de fumar?
No és fàcil, però lògicament no és impossible.
No és impossible.
És possible, hi ha gent que li costa més o menys, però tothom, en principi, podria deixar de fumar.
Què és el primer que fa falta per deixar de fumar? A veure, un de perorullo, per deixar de fumar, el primer que fa falta és fumar. Però sí. Què és el primer que fa falta?
Tindre consciència del
tindre
fet.
Tindre consciència, és a dir, prendre la decisió de dir... Tots ho hem vist, no? En gent que coneixem o malalts que han tractat, de que el primer per deixar de fumar és dir, vull deixar de fumar.
S'ha de ser valent, no? S'ha de tindre molta voluntat.
Perquè és la voluntat.
De la paraula clau és la motivació. Jo penso que les persones fem coses complicades i la gent estudia una carrera que costa molt perquè té motivació i fa reptes esportius perquè té una bona motivació i deixa de fumar si té la motivació. I la motivació sí que ve fonamentada, doncs, bueno, amb la convicció de que és una cosa dolenta, que tindrà un benefici. Quan la persona ho té molt clar, aquesta persona deixa de fumar. Amb més facilitat o amb menys, però segur que ho farà.
Comentaves que la major part de la gent pot deixar de fumar bàsicament amb aquesta motivació i prenent ell sol la decisió de deixar-ho, que la major part de la gent pot deixar-ho sense tenir que recurrir a cap tipus d'ajut, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però en aquestes persones que tenen la motivació, però que els nens diuen, és que el tema és que jo sé que jo per mi mateixa no ho faré. Què els hi podem oferir?
Bueno, hi ha diferents esgraons, o sigui, hi ha gent, insisteixo, que la solució la pot buscar a casa, a través de llibres, a través de... Hi ha molts sistemes, hi ha gent que fa hipnosi, hi ha gent que va a psicòlegs, hi ha gent que va al metge. Si una persona no té prou motivació, la motivació també li pot venir ajudada o donada pel metge de capçalera, per a qualsevol sanitari que tingui contacte amb ell. Un bon consell ben donat a una persona motivada pot ser suficient. En el cas de que no sigui així, si una persona pregunta a personal sanitari, el poden adreçar o el poden aconsellar per anar o a algun centre o per començar algun tipus de tractament que els pot ajudar. Avui en dia, insisteixo, hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo a la gent li dic que qualsevol pot ser bona si funciona. No és que necessàriament tingui que prendre medicació o no, però bueno, si venen aquí o venen a la nostra unitat, aconsellem certs tractaments, però hi ha gent que ho aconsegueix sense això i també funciona. Jo penso que el consell mèdic és important, però no necessàriament té que ser l'hospital. El metge de capçalera o la infermera de primària pot ajudar.
En principi, quan algú cregui que vol deixar-ho i per ell mateix creu que no pot fer-ho, a qui s'ha adreçat és el metge de capçalera, que moltes vegades podrà ell mateix donar els recursos per poder-ho fer. Els recursos dels que disposem, has comentat, d'hipnosis, de tractament psicoteràpic, es fa a nivell individual o es fa a nivell grupal aquestes intervencions?
No, nosaltres el tenim... A veure, la hipnosi... Hi ha molts sistemes per fumar i ara veureu que anuncien tot tipus de teràpies una mica paral·leles que no són ben bé la medicina occidental. Nosaltres, per exemple, al nostre centre, l'hipnosi no la recollim, no la tractem. El tema psicològic sí que fem reforç psicològic, però no per psicòlegs, sinó que ho fem nosaltres mateixos. I el que sí que fem és, després d'haver treballat unes certes habilitats, amb ajuda de certs medicaments, i fer un seguiment que deixin de fumar. Insisteixo, hi ha molts sistemes, acupuntura i tal, que nosaltres no disposem, que nosaltres tampoc no promocionem, però tampoc no ho descartem. Si una persona ve i diu, jo ho vaig aconseguir amb acupuntura, perfecte, lo important és deixar de fumar.
És la voluntat, Sílvia, i a nivell de lo que és la vida diària, dels hàbits habituals, suposo que la dieta ajuda...
El nostre paper és fomentar uns hàbits de vida que siguin saludables, que facin una dieta adequada, perquè molta gent té por també de deixar de fumar perquè s'engreixarà.
És un mite, això?
No, és una realitat. És una realitat perquè, clar, substitueixes
per un problema de gestió de l'ansietat.
És una mica més complex. Hi ha, pel simple fet de deixar de fumar i no entrar nicotina i tal, un cert petit guany de pes pot venir per aquí, tot i que facis la dieta correcta, però si a més t'abandones una mica o l'ansietat la vas cobrint menjant, picadetes, llavors no és un petit augment de pes, pot ser un gran augment de pes. Lògicament, com és una cosa que és previsible, un abans de començar de posar-se a deixar de fumar ja té que anar una mica preparat, no? Sabent el que no té que fer, i aquí és on d'alguna forma els consells sobre exercici, sobre dieta, què fem els moments d'ansietat, què pot menjar, què no pot menjar. I això és important per després no trobar-nos amb gent que guanya 15 quilos, que això és perquè ho han fet molt malament.
Sí, que pot arribar-se a donar el cas de que realment és l'augment de pes, però que no és res, tampoc que no...
El menjar es troba més bo.
Que pel fet de ser previsible, doncs no puguis fer...
I l'olfacte millora molt. Millora
l'olfacte, millora el gust, tens més gana, estàs lògicament més ansiós, fa que una sèrie de coses que la gent tingui risc de guanyar de pes, el que no vol dir és que necessàriament la gent de guanyar.
No necessàriament.
Comentàvem abans que hi havia anuncis d'altres opcions que per deixar de fumar, m'imagino que referies amb alguns xiclets o coses així.
No, el xiclet és per dir-ho d'alguna forma, està contemplat dintre del que és la nostra medicina, però hi ha gent que fan alguna mena de curanderismes o algunes sessions mica especial que nosaltres aquí no hi podem entrar. És un tema que desconeixem.
També pot influir, per exemple, que una figura mediàtica anunci que ella deixa de fumar i ho va fer fent amb això?
És possible.
Òbviament, sí.
El cas de Johan Cruyff el coneix tothom, es va ficar molt de moda el xupa-xup quan va deixar de fumar. Per tant, hi ha altres productes que es beneficien, imagino, en aquest aspecte, no?
Sí, però en tot cas també, si
més
el cas del Cruyff, si home, va ser del xupa-xup o va aconseguir, doncs benvingut sigui el xupa-xup. L'important és si tens la motivació, tal com deia el doctor Altadí, qualsevol estratègia és bona si el resultat és el que busquem.
Sense entrar en autèntiques bajanades, dic, perquè hi ha propostes per deixar de fumar que realment són una miqueta molt alternatives i que costa una miqueta d'entendre, però En principi, cadascú sap amb què es vol gastar els diners i on vol anar. El fet de que hi vagin ja implica una cosa bona, i és que volen deixar-ho. I aquest és el primer pas per deixar-ho. Les persones que se'n van a un curander, que se'n van aquí i tal, d'entrada ja tenen molt de guanyat perquè volen fer-ho. I si a través d'això ho aconsegueixen, perfecte. I si no, com a mínim està posant la primera pedra per després reenganxar-lo i intentar-los ajudar d'una altra manera.
Mm-hmm. Vale. Per acabar, la confessió.
Soc ex-fumador de fa 15 anys.
15 anys, molt bé. Ja, doncs, igual que ens deia l'Àlvar, vas fer el primer pas en,
sí,
en aquest aspecte.
Sí, en aquest moment, jo sempre, des d'aquest moment, sempre he utilitzat allò de que hi ha un llibre que es diu Es fácil dejar de fumar si sabes cómo hacerlo. Jo sempre utilitzo també la frase Es fácil dejar de fumar si tienes una buena razón para hacerlo. Jo vaig trobar aquella bona raó, em vaig enganxar amb ella i, pues, apelo... O vas fer, no? Mm-hmm. I d'això, pues, afortunadament, mira, ja fa 15 anys, a lo tonto, i que en confesso ex-fumador.
L'Alba i la Sílvia, imagino que per a practicar l'exemple no són fumadors o són ex-fumadors?
No,
som ex-fumadors perquè va bé durant molts anys, i quan parlo molts anys, fa 50-60 anys, la gent, la veritat és que no tenia ni idea de lo dolent que era el tabac, perquè també alguns van carregar de que no se sabessin les coses. Ara sí que sabem lo dolent que és i gràcies a Déu, des de fa molts anys, molts ja vam aprendre la lliçó i ho vam deixar.
Però bueno, jo crec que final podem dir, a veure, es pot deixar de fumar, aquí hi ha tres exemples de que es pot deixar de fumar, sí, sí. I de què és bo deixar de fumar.
I es pot ser molt feliç sense tabac, cosa que la gent que fuma ara no ho entenen, la vida sense tabac, i diuen, em faltarà molt i tal, i arriba un moment que ni te'n recordes i gaudeixes de tot igual, o més.
L'altra opció per a no passar per aquest tràngol que, bueno, significa, pues, teràpies o el que sigui, és directament no fumar.
No començar.
I
no començar
i així,
efectivament,
doncs, t'estalvies tot aquests problemes,
més fàcil.
No? Sí, sí. Molt bé, doncs, doctor Ros, moltíssimes gràcies, com sempre, d'aquí dues setmanes hi tornem. I a la Sílvia i l'Àlvar, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos a l'Espai de Salut d'aquesta setmana i fins la propera. Que vagi bé.
Gràcies.
Vinga,
gràcies a tu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.